Bambin Ràdio. Ara passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa.
Cites setmanals al Penedès en xarxa amb Vinzeum sempre comencen amb música. Ara us presentem per què aquesta cançó, què hi ha darrere d'aquesta cançó i quan la podreu escoltar en directe, perquè això passarà d'aquí no res. Abans deixeu-me que presenti tots els amics de Vinzeum que avui ens acompanyen aquí a l'estudi, que som molta colla. D'una banda tenim la Laia Pérez, benvinguda.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ribas.
Hola de nou.
Hola, Jordi. Que han dut l'Ariadna Caballero, tècnica del Servei de Joventut de Vilafranca. Bon dia, Ariadna, de nou.
Bon dia.
I, esclar, avui el Jordi i la Laia, què hem fet? Han vist l'oportunitat i li han passat la pilota d'escollir la música a l'Ariadna.
Exacte.
Qui són aquests que sentíem? Música electrònica, jove?
Doncs aprofitant que Joventut i Vinzeum ens hem unit per fer una de les activitats d'aquest invisible d'aquest dissabte, doncs avui m'han proposat que triés jo la música, moltes gràcies, i he triat un dels grups joves que actuarà aquest dissabte a l'Invisible. No serà el tast que presentarem d'aquí una estona, que serà a Vinzeum, dins l'Invisible, sinó que serà ja al vespre. De fet, serà l'última banda que passarà per l'escenari, hi haurà actuacions durant tot el dia, i són els Jade, que és el projecte musical del Marc Sánchez, que és compositor i productor, i de l'Aleix Hernández, que és guitarrista, un projecte que va néixer durant el confinament i que això que sentim és del treball Plans, que han presentat fa ben poquet, i que els podrem sentir dissabte amb música en directe i projeccions.
D'aquí a una estoneta parlem d'aquest tas per a joves, 18:35. Abans, però, passen moltes coses a Vinzeum i demà continua el cicle Llibres de Vi, oi, Jordi?
Així mateix, tenim la tercera sessió que compta amb la Clara Isamat i el Jordi Esteve, que vindran a Vinzeum a presentar aquest llibre que han fet, que es diu Antics Cellers de l'Albera, una publicació que neix de la beca Eduard Puig Vaireda, promoguda per la DEA Empordà, i que ens fa molta il·lusió també que la presentin doncs, a Vinzeum, que hem de recordar que Vinzeum és el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i que, per tant, que vingui, no?, la gent de l'Empordà, en aquest cas, i ens expliqui també la història de l'Albera i dels seus cellers, és molt bonic i ens fa molta il·lusió.
I a nosaltres també ens fa molta il·lusió tenir amb nosaltres una estoneta al telèfon a una de les dues coautores d'aquest projecte, d'aquest llibre, a la Clara Isamat, fotògrafa i sommelier. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Bon dia, Clara. Ens agrada molt que,
bon dia, Jordi,
que vinguis sovint a Vilafranca. Ja saps que ets... som fans.
I aquesta mutu,
vegada...
mutu.
És mutu, però aquesta vegada vens amb un altre projecte sota el braç i també ens agrada molt. Explica'ns una mica què és aquests Antics Cellers de l'Albera.
Sí, mira, doncs això, com bé has dit, és una neix d'aquesta inquietud, no?, de la DEA Empordà, que ha promogut la beca Eduard Puig Vaireda, i ens van donar la primera convocatòria al Jordi Esteve i a mi, amb aquesta idea de fer... He de dir que la idea principal ve del Jordi, que és productor, que té celler, que viu a Rabós, i que veu des d'allà fa temps doncs, com es perden aquest patrimoni cultural que tenim, no?, dels cellers que hi havia abans a les cases de l'Albera. Ell em ve a buscar per acompanyar-lo en aquesta aventura, evidentment li dic que sí, i produïm, bueno, fem tota una recerca durant ben bé un any parats per la pandèmia que ens va aturar un temps, però de fer com aquesta recerca i, diguem-li d'una manera més tècnica, un inventariat, no?, d'alguns cellers que havien abans a les cases d'alguns pobles de l'Albera, que abans hi havia molts, s'estan perdent, doncs fer aquest inventariat una miqueta per deixar constància de tot allò que d'aquí poc poc quedarà, no? I això ha quedat resumit en un llibre doncs, que presentem demà a casa vostra i que estic convençuda que qui vingui i que tingui una miqueta de curiositat en el món del vi o algun tipus de coneixement, ens hem trobat amb alguna cosa que jo crec que passa a tota Catalunya, no? Al final, abans, totes les cases tenien un celler per consum propi, també per economia local, que això s'està perdent, no? I jo crec que ha sigut una feina supermaca i que representa, en aquest cas, on ens hem centrat nosaltres, que són aquests pobles, són de fet 7 pobles de l'Albera, però que jo crec que al final és com extrapolable a tota Catalunya.
Del tot, del tot. Jo crec que aquest és el valor també, no?, de la publicació, perquè ens recordeu aquest passat històric, no?, del celler domèstic i del vi, no?, en la vida quotidiana de la gent, no?, que cuidava vinyes i cuidava paisatges. Ens agrada molt perquè el llibre és molt, molt clar i molt net en aquest sentit, no?, que presenteu presenteu els cellers, no?, feu aquest context i és veritat que, com tu dius, és extrapolable.
Sí, totalment.
Per això, té una continuïtat aquest llibre o es queda aquí aquesta recerca?
Amb el Jordi és impossible que les coses no tinguin continuïtat, perquè és un noi hiperactiu i jove amb unes ganes de fer i de compartir impressionants. Jo crec que li donarem algun tipus de continuïtat, no sabem ben bé quina. Potser la seguirem nosaltres sense recolzament o amb recolzament, ja buscarem, però jo crec que no ens podem quedar aquí. De fet, ell està fent a nivell particular una recerca supermaca i que crec que és importantíssima també a nivell de guardar aquest patrimoni. Com es mou molt, ell està fent ara mateix una recerca de botes velles que havien contingut o que a vegades es troba que encara tenen una miqueta de mare de vi ranci, que jo crec que és el gran vi històric que tenim en aquest país, i en concret a l'Empordà era el gran vi, el ranci i el dolç.
Hem de dir que demà tindrem la sort, no?, que qui vingui a sentir-vos, no?, de tastar no?, una mica d'aquest vi.
Clar.
Que és un dels al·licients. No? És un dels al·licients.
No, i tant. Hombre, tu diràs, és que jo crec que és una meravella. O sigui, en un dels cellers, en concret al Can Pistol d'Espolla, vam veure unes ampolles d'aquestes verres d'abans, d'aquest vidre d'abans, no?, que portava un adhesiu d'aquests quadradets blancs petitots, ni etiqueta ni res, que posava 1953. No?
Uau.
El Jordi i jo ens vam quedar allò de què és això, no? Ostres, i l'Anna Pineda, la filla de la casa, ens va regalar dues ampolles. El dia de la presentació del llibre amb l'ADO vam obrir una ampolla pensant que realment sortiria vinagre, no? Però era una mica un acte simbòlic, no?, de compartir allò. I bueno, quan...
Sembla que hem perdut la Clara. Oi. Ara que ens estava parlant d'aquest vi tan fantàstic, intueixo que demà obrireu aquesta segona ampolla, no?
Sí.
Jordi, ho saps tu?
La idea és obrir aquesta segona ampolla i, a més, retornar, no?, una mica el tast a les activitats de Vinseum després de les noves mesures, no?, davant la Covid. Sembla que podem ser valents i, per tant, les activitats de Vinseum tornaran a tenir la copa o el vi que l'acompanya i això doncs, també ens agrada perquè sempre ho hem fet i sempre és l'oportunitat de conèixer, en aquest cas, doncs un vi propi del lloc amb molta història. Per tant, aquest era un també de les sorpreses i de les novetats que volíem també anunciar avui aquí.
I no només s'obrirà aquesta segona ampolla d'aquest vi del 54, sinó que s'obriran tres vins especials, no?
Sí, venen una mica amb el misteri que començava a anunciar la Clara, però va molt lligat a aquesta recerca històrica que ens estava explicant.
Ara podem recuperar la Clara. El Jordi, mentrestant, Clara, mentre t'hem perdut i t'hem recuperat, ens explicava que efectivament demà s'obrirà aquesta segona ampolla que ens explicaves, no?, que vau localitzar.
Clar. És que us he deixat, crec, en el moment més àlgid del moment.
Sí, has fet aquí un hangout.
Ja sap greu, s'ha deiat en aquell moment. Bueno, no, de fet, vam obrir l'ampolla i era una part exterior i tot l'exterior feia olor a aquest vi. O sigui, és un ranci que no us podeu ni imaginar. O sigui, és emocionant. I posa l'etiqueta aquesta 1953, però pensem que ve de molt més abans, no? Perquè no s'embotellava. Llavors, algú va passar en aquell moment que gràcies a això tenim, i jo sempre ho penso, podem viatjar en el temps amb aquests vins rancis i veure vins que van néixer a collites dels anys 50, als anys 40, i per mi és impressionant poder tastar història, no? Te la veus, no? I amb una goteta ja és...
Un gran viatge, clar.
Doncs sí, és un gran viatge.
I els altres dos vins també són tan especials?
Tots són molt especials. Els altres tampoc en sabem molt bé, molt la història, perquè és el que us dic, que són botes que troba el Jordi, que ell en sabrà més, no? Però molts són de Moscatell, així que podem o creiem que són de Moscatell perquè és el que es plantava, el que feien abans els rancis. I ell sí que podrà explicar una miqueta més en concret les botes, però són recerques que ell ha fet, diguem-ne, a banda del llibre que presentem, no? En aquest cas, l'ampolla que portem del 53 és del llibre, no? I també crec que té un valor afegit poder compartir-ho, i per nosaltres és superimportant dir que ho fem en ocasions superespecials, perquè tenim molt poc.
Ho creiem, per això ens agrada tant, Clara, i per això volíem, com avui, també començar a fer salivera, no?, a qui ens estigui seguint, perquè vinguin demà, i perquè la gent que també estima el vi del Penedès, que estarà a prop, doncs, que pugui venir, que pugui descobrir aquestes històries de cellers, i evidentment tastar aquests rancis que dieu. Jo crec que ens emplacem a demà, i gràcies de nou, Clara, per la vostra companyia i per aquesta complicitat que ens professem des del MOS, del Vinseum, i per tant ens retrobem demà.
Ens veiem demà.
I tant, a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies, Clara.
Us esperem, una abraçada.
Adéu-siau. I seguim perquè, com dèiem, avui som molts, perquè a Vinseum passen moltes coses, i a banda d'aquest llibres de vi, amb aquesta presentació tan especial del projecte sobre els antics cellers de l'Albera, de la Clara Isamat i el Jordi Esteve, aquest dissabte també hi tindrà lloc una activitat ben especial que heu batejat amb el nom de Tast Vins 18/35 i que, com ens anticipava l'Ariadna, forma part de les activitats i de les coses que passaran aquest dissabte al voltant de la Fira L'Invisible. Ens presenteu aquest tas?
Si vols, Ari, comença-t'ho explicant una mica això de L'Invisible, que ets qui al cap pensant d'això. Remunto una mica enrere i ara recordo, Jordi, que estàs aquí, quan fa uns mesos, no?, ens vam reunir a Servei de Joventut i Vinseum per explicar des del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca aquesta idea que teníem de crear una xarxa de joves creadors, de crear un mercat jove a Vilafranca i de poder comptar, no?, amb la complicitat de gens del territori com pot ser Vinseum, no? I una de les propostes que va néixer és la de, sempre ho hem dit, no?, que aquesta xarxa de creadors, la idea és que i no se centri únicament en gent des d'una vessant artística, no?, que la idea és aglutinar projectes d'àmbits molt diversos, persones creadores i emprenedores des de molts àmbits, i que, per tant, això, no?, la creativitat està tot arreu, i pensem que aglutinar-los en aquesta xarxa i en aquest mercat, que finalment serà L'Invisible d'aquest dissabte, doncs era algo interessant també des d'aquesta perspectiva diversa del món, de l'economia i d'allò que ens inquieta en els nostres dies, no? I una d'aquestes vessants, doncs, és aquest món vitivinícola, que no podíem oblidar-lo en aquest invisible, de vincular-nos, i quina millor manera de fer-ho, no?, que en Vinseum. I llavors amb la Laia vam fer una mica de xup-xup de com podríem fer realitat això i plasmar això en la programació de L'Invisible d'aquest dissabte. Exacte.
Hem de dir, abans de seguir fent salivera, que no hi ha places. Que sí. Ja fa dies que el tast està al màxim, no?
Sí, la veritat és que venim a explicar una mica el projecte, perquè ha estat molt bonic crear-lo, i és una experiència que pensem pot ser molt interessant. I sí que ens agradaria pensar que aquests tastos de vins 18-35, que els hem anomenat, es puguin anar replicant al llarg del temps, perquè hi ha molta gent jove que està fent vi, i per tant no s'acabarà amb aquest tast. Llavors, el del dissabte està ple, ho celebrem, però segur que en venen d'altres, i així la gent comença a conèixer què serà això dels vins 18-35.
A Vinseum ja s'havien fet tastos per gent jove, per exemple, com feien els 18 anys, però aquest té la peculiaritat que tant qui presenta els vins com qui tasta tenen més o menys la mateixa edat, aquest 18-35, no?
Exacte. De fet, qui hem estat pensant? Doncs hem estat l'Ari i jo, que també entrem dins de 18-35. Els elaboradors que presentaran els vins tenen entre 18 i 35, i tot el públic també estarà dins d'aquest marge d'edat. Ens sap greu per la resta, però creiem que era molt xulo generar un espai que fos només per gent jove, diguéssim, i que es generés, doncs, com un espai també de complicitat, perquè de vegades, no, quan vas a tastos i ets jove, penses que la resta en sabrà molt més que tu, potser, o que només és un espai apte com per gent molt adulta i experts del tema. I és el que ens agradaria trencar una mica.
Jordi, tu i jo quedem fora.
Totalment. Però ens fa il·lusió, eh? A mi m'agrada molt pensar que, no, que els joves també tornen al Vinzeum i estimen el vi d'aquesta manera, no, amb coneixement i amb ganes.
Sí. De la resta de l'Invisible no quedeu fora, eh? Vull dir que els projectes participants sí que són de joves, però que el públic que pugui participar en absolutament tot el que passarà dissabte, excepte en aquest tas, que sí que la idea era vincular-ho molt també a públic jove, no? Perquè precisament la gent perdi aquesta por de tastar vins, d'atrevir-se i d'apropar-se al món vitivinícola, no?
Clar, perquè això és una cosa que passa, que costa, sí, no? I prefereixen la cervesa o altres begudes alcohòliques perquè són com més fàcil i no hi ha tanta parafernàlia al voltant.
Fins que ho descobreixes.
I t'enganxes.
I no pots parar. Bueno, pots parar, a veure, amb moderació, òbviament, però sí que se't desperta aquesta curiositat, que és l'objectiu de dissabte amb els tres projectes que vindran, no?
Exacte.
Qui vindrà?
Exacte. Això, si voleu, us explico una mica qui vindrà.
Sí, presenta aquests elaboradors joves.
Sí, de fet, són tres projectes que els tres són d'iniciativa d'aquests joves, és a dir, sí que n'hi ha dos d'ells que tenen com una tradició familiar al voltant del món vitivinícola, però han engegat el seu propi projecte. Un altre és el de l'Eudald Planella, que ell no tenia una vinculació familiar amb aquest món i va activar això de nou. Llavors, tindrem el celler del violinista, que és aquest que deia de l'Eudald Planella. Després, un altre celler de la Laia i l'Anna Dees, que es diu Les Iaies, que són de la Llacuna. I, per últim, hi haurà el Jordi Reventós, que el seu celler es diu El Clos dels Guarans, i és d'aquí, dels Monjos. Tot està bastant a propet. I això, seran ells tres qui ens presentaran cadascú dos dels seus vins. És a dir, aquest dissabte provarem sis vins diferents d'aquests tres elaboradors.
Què us han dit quan els heu fet la proposta?
Doncs la veritat és que estaven molt motivats en participar-hi. Els tres cellers van dir que sí a la primera i els va semblar molt engrescadora la proposta. Sobretot, me'n recordo, bueno, quan vaig trucar a l'Anna Dees, que deia com ens heu conegut? Si fa menys d'un any que estem a la xarxa o que estem actives o així, de fet, crec que només han fet un tast abans amb els seus productes. Llavors, bueno, estaven encantades de participar-hi. Els altres dos sí que tenen una mica més de trajectòria, però també, bueno, molt, molt predisposats a participar d'aquest espai. També els interessa a ells poder adreçar-se a gent jove i poder explicar bé els seus productes i jo crec que és també interessant per ells.
I crec que això que diu la Laia és molt xulo perquè encaixa molt amb el que està passant a tot l'Invisible en general i en tota la xarxa de joves creadors, que per molts serà el primer cop que posin també una parada al carrer amb els seus projectes i que visibilitzin el seu projecte de cara al públic, no? I crec que és algo que aquest espai està aconseguint crear i aquesta xarxa està aconseguint generar, i també molt el suport entre ells, no? El fet de que no facin un tast en solitari, sinó que siguin tres cellers, no? Alguns hi han fet més tastos, altres no tant, uns amb una experiència, els altres amb una altra. Aquesta reivindicació també que molts d'aquests joves porten del territori, de la pagesia i del treball de la terra, no? Que crec que serà algo que podran transmetre molt bé també a la gent que participi de l'acte, del tast. Doncs crec que també passarà a la plaça de l'Oli amb totes les parades, no? Que la gent el que vol ja no és anar a vendre el seu producte o rebre encàrrecs, sinó sobretot mostrar tota la feina que hi ha al darrere, posar en valor aquesta passió per allò que fan, aquest treball fet de projectes molt petits, moltes vegades individuals, no? Aquesta artesania en molts àmbits.
Que no hi ha empreses darrere.
Clar, que no hi ha grans...
Són ells,
sí, pràcticament. Ni grans fàbriques, ni grans estructures, no? Ni pengen, moltes vegades són gent que encara està estudiant o que comencen a ser autònoms i que comencen a engegar moltes dificultats. Per tant, mostrar tot aquest background, no? que no es veu, però que sí que la idea és que el producte final o l'obra mostri també tot això, no? Que és algo que també passa amb els vins. Tu quan tastes un vi, la màgia és allò on et transporta el projecte que hi ha al darrere, no? I per tant també vincular aquesta cultura vitivinícola de què et passa quan tastes un vi, allò que recorres, aquell territori, aquelles sensacions, doncs que també passi, no? Amb tota la resta de propostes de dins l'Invisible, amb allò que passarà a l'escenari, amb aquelles actuacions, veure què hi ha al darrere, els projectes d'aquests joves, i per això creiem que és xulo aquest projecte, perquè no és un mercat on s'ha fet crida que la gent posi parades o faci i se'n vagi, sinó que s'està creant aquesta xarxa, aquest xup-xup entre ells, aquestes col·laboracions mútues, i és el valor, el gran valor que tindrà tot això, no?
Segur que dissabte passaran coses.
Moltes.
I a partir de diumenge més, esperem. Sí, sí.
El tast es farà a la terrassa de Vinzeum. Ariana, recorda'ns on estarà la fira, que estarà molt a propet de Vinzeum, i una mica com la trobem, com ens hi passegem, què hi haurà.
Clar, és que això ens ho posava molt fàcil, perquè serem veïns tot el dia, per tant, a les 12 hi haurà aquest tast, que, com us deia la Laia, està amb les places exaurides, però això a partir de les 10 del matí, a la plaça de l'Oli, també a la Vall del Castell, doncs hi haurà tota aquesta vintena de parades, i després, a partir de 10:45 i fins a les 9 del vespre, hi haurà durant tot el dia doncs propostes de monòlegs, una masterclass d'afrodance, per tant, qui vulgui venir a ballar a la tarda pot venir a ballar una estoneta i a provar-ho.
Com has dit això?
Afrodance.
Afrodance.
Ho he dit bé? Ah, no, perdó, Afrofusion.
Afrofusion.
Ai, ja m'he equivocat. La Míriam em matarà, la Míriam Mercè. I llavors hi ha actuacions totes molt de petit format, de mitja hora a 3:15, excepte els DJs del migdia, que s'estaran un parell d'hores, perquè ells sí que volien fer la sessió completa i llarga. I per tant, això, propostes musicals durant tot el dia, un espai de tallers amb narració de contes tant per infants com també alguns per gent adulta, un taller per construir atrapassomnis, una mica per generar aquests espais de trobada amb amb aquesta gent que té projectes propis, doncs que puguis xerrar amb ells, que puguis fer alguna cosa amb ells, no? I per això també hem promogut aquests espais més enllà de les parades com a tal, que hi hagi tallers, que hi hagi l'espai escenari, i dir també que l'espai de parades, doncs, alguns dels joves mostraran els seus processos de treball. Per tant, podreu veure com treballa una persona que és creativa de videojocs, o una persona que il·lustra de manera digital, o com fa feina o quines eines utilitza una joiera al seu taller, no? Per tant, mostrar tot aquest background que dèiem, també vinculat a la cultura vitivinícola, que també és la màgia de tot això.
Una cita que no ens perdrem pas aquest dissabte. I Jordi, un parell de cites més amb Vinzeum, en aquest cas?
Sí, tenim una nova edició de les Històries de Palau. És un clàssic ja de la programació de Vinzeum, que cada X temps doncs, tornen a aparèixer aquests quatre personatges o aquests vuit personatges de la història del Palau Reial, i que en una matinal, doncs, en aquest cas diumenge, ens expliquen quatre moments de la història doncs, del Palau Reial, però també de les altres vides que ha tingut el Palau Reial. És una visita teatralitzada per tots els públics, que ens agrada molt i que la mantenim perquè ens sembla que és la manera de descobrir que darrere del museu hi ha molta més vida, i aquests personatges ens la fan molt amena. Això serà el diumenge a les 12. S'han de reservar les entrades. Hem aconseguit amb la Covid poder tenir el grup una mica més gran. Aquests dies estem lluint per Penedès Televisió uns anuncis molt bonics on els personatges van apareixent i fan com un petit tastet de qui són i què amaguen, no? en les seves històries, i per tant és un convit. I dimarts vinent doncs, continua el cicle Pantalla Vinzeum amb la segona pel·lícula proposada pel Centre Excursionista, i per tant una sessió que ens portaran aquests paisatges de la muntanya a través dels seus protagonistes. I una sessió gratuïta pels amics de Vinzeum i pels socis del Centre Excursionista del Penedès, però oberta a tothom amb una entrada de 4 euros.
Dimarts vinent a les 8, en aquesta 27a edició del cicle d'audiovisuals de muntanya del Centre Excursionista del Penedès, que acull el Pantalla Vinzeum. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Ens trobem a l'Invisible aquest dissabte, i que vagi molt i molt bé. Acabem com hem començat, amb Jade. Adéu-siau.
A veure.
I en menys de mig minut ens plantarem a 11:45 al tercer flash informatiu d'aquest matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Després encara tenim un parell de propostes culturals a la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Neix Aigües de Sant Llorenç d'Hortons. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons fa més d'un any va prendre la decisió d'assumir directament la gestió del Servei Municipal d'Aigua, un cop finalitzada la concessió amb l'empresa privada que fins ara el gestionava. El servei serà gestionat a partir d'ara des de l'empresa Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, que és l'operadora del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, al qual l'Ajuntament penedesenc s'hi ha adherit de ple dret. L'horari d'atenció a l'abonat serà cada dijous de 10 del matí a 1:15 del migdia a les dependències municipals. Es presenta el projecte d'itinerari de vianants entre el nucli de Sant Martí Sarroca i el Turó del Castell. La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte de construcció d'un itinerari de vianants a la carretera BV-2129 a Sant Martí Sarroca. El projecte, que ha estat presentat a l'Ajuntament, comprèn el tram de via en cul-de-sac que uneix el nucli urbà amb el barri de la Roca, el més antic del municipi, on hi ha el conjunt monumental de l'Església de Santa Maria i el castell, catalogat com a bé cultural d'interès nacional. La proposta d'actuació per millorar les condicions de seguretat i connectivitat tant de vehicles com de vianants s'ha plantejat de manera que l'impacte sobre l'entorn existent sigui el mínim possible. Les actuacions consisteixen en la creació d'un itinerari de vianants en el marge esquerre de la carretera, a nivell de calçada, aprofitant l'espai existent entre la plataforma de la carretera i les finques confrontades i allà on és possible, especialment al tram entre el pont sobre la Riera de les Anguiles i el Camí de la Font, construir un itinerari de major amplada que permetrà la plantació d'arbrat i la creació d'una zona d'estada que permeti gaudir del paisatge. El projecte inclou la construcció d'una passera adossada al pont existent sobre la Riera de les Anguiles i una altra passera en el pont existent sobre el Torrent Sec. La CUP també demana el desmantellament total del port de la Tèrmica i els espigons de Cunit. Els anticapitalistes acusen l'Ajuntament cunitenc d'actuar per electoralisme. La CUP ha presentat al·legacions al projecte d'Endesa per desmantellar el port de la Tèrmica del Foix. La formació s'alinea amb els ajuntaments de Calafell, Cubelles i Vilanova per demanar la retirada progressiva, però total, de la dàrsena central i els espigons. Aquesta és l'opció número 4 de les 5 que va presentar Endesa i és la preferida per la majoria d'ajuntaments del territori. Per contra, tant Endesa com l'Ajuntament de Cunit es decanten per l'opció 5, que suposa mantenir els espigons. Cunit, de fet, aposta per reforçar-los. La CUP creu que l'opció escollida per Endesa no és la més responsable amb la restitució del territori. Els anticapitalistes creuen que respon sobretot a criteris econòmics i considera injustificable que la companyia es vulgui desentendre del procés de restitució del litoral. També lamenta que Endesa no hagi presentat el corresponent informe d'impacte ambiental de les alternatives mencionades. El Correllengua apropa a l'agrícol la veu lliure i compromesa d'Isabel Clara Simó. Aquest dimecres, avui, se celebra una taula rodona d'homenatge a l'escriptora Isabel Clara Simó a 8:15 del vespre a la sala Kirchner de l'Agrícol, organitzat en el marc del Correllengua. L'acte tindrà un ponent de luxe amb Cristina Dalfó, filla de l'escriptora, Margarida Aritzeta, escriptora, i Jaume Marfany, president de la CAL i de la secció literària de l'Agrícol. Isabel Clara Simó ha estat una de les escriptores més prolífiques. En els més de 40 anys de trajectòria literària, va cultivar amb èxit tots els gèneres i va contribuir a normalitzar la lectura en català. El seu compromís amb la llengua catalana i amb el feminisme va ser constant i el va defensar des de tots els fronts: l'ensenyament, el periodisme, l'escriptura i la lluita social i política.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts i escaig de 11:45 i tancarem programa amb la gent del detall, apropant-vos un parell de propostes culturals. La primera parada la fem a Vilafranca mateix per presentar-vos Patrimoni de Llegenda, una sèrie de 12 capítols que han creat les vilafranquines Jordina Biosca i Núria Repiso. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada he dit que Patrimoni de Llegenda és una sèrie que consta de 12 capítols. Ens presenteu el projecte?
Som, jo començo?
Sí.
Mira, això surt d'una sèrie de vídeos que fa anys que portem fent amb la Núria. Jo com a narradora sempre havia... Jo sóc un desastre amb el tema tècnic, no? I havia intentat fer merdes amb el mòbil, literals, i no me n'havien sortit mai. I arran de començar a fer temes de muntanya amb la Núria, vam començar a fer uns vídeos curtets que estan en un canal YouTube que es diu Quedem a les 7. I arran d'aquí, vinculat també a coses que anàvem fent més a nivell més professional, no tan lúdic com era aquest propi canal dins el marc del festival, que fem a l'U del Territori Eva, que també ja ho fem a través de vosaltres, de Penedès Televisió, vam dir, hòstia, això... li podem donar una mica més solera. I aquí va ser com vam anar directament a Generalitat i vam fer una proposta de fer un projecte sencer amb una estructura concreta i definida que va esdevenir aquest Patrimoni de Llegenda, aquests 12 capítols.
Em fa gràcia que hi ha la idea, hi ha aquesta unió, aquest treballar plegades, us enteneu bé, i aleshores, clar, necessites sponsor i truques a la porta de la Generalitat, en aquest cas.
Exacte, sí, amb la Núria anem totes dues.
Sí, bueno, de fet la Jordina ja ho ha explicat tot. Ha sigut una bona entesa entre nosaltres. Crec que fem un bon tàndem, no?, perquè ella narradora professional i molt bona, i jo tècnicament, pues, filmació, edició, volen dron, ha sigut la
quadratura del cercle, sí.
De dos pilars importants, no? Bueno, la veritat és que el resultat ha estat molt bo. Jo personalment, i la Jordina també, estem molt contentes del resultat. Han acabat sent unes llegendes que han unit tots els components que volíem, o sigui, tant patrimoni com cultura com narració.
I la territorialitat.
I territori, no?
Expliqueu-nos l'estructura de cada capítol, de cada vídeo.
Mira, el tema és que amb el que apuntaves de Generalitat, no? Aquí s'ha caigut el suport absolut de Generalitat amb això i ens han donat una via d'entrada que ens ho han facilitat realment moltíssim. Estem parlant d'una qüestió que a nivell d'edició, a nivell d'hores de treball de camp i tot, ha generat una feinada ingent. Hem tingut la sort, entre cometes, que amb la qüestió de pandèmia hem pogut tombar pel territori molt més fàcilment, en el sentit de que...
Us heu trobat poca gent, no?
No hem trobat ningú enlloc, cosa que vol dir que tenim filmacions inèdites també en aquest sentit, perquè estàvem soles a la majoria de llocs, no? Aleshores, el que ens dius ara d'estructura...
Sí, el punt de partida, no? Cadascun d'aquestes petites històries, d'aquestes llegendes, com s'estructura cada capítol?
Cada capítol té una durada aproximada entre 14 i 18 minuts i escaig. No arribem als 20 minuts en cap, difícilment baixem dels 15. No,
sí, no? La mitjana són 15-16.
Sí, aproximadament. Aleshores, a partir d'aquí hi ha... El fil conductor és una llegenda catalana o un matxembrat de llegendes catalanes. Comptem que hi ha espais que pròpiament una llegenda que pugui tenir aquesta durada i que es pugui exposar en un vídeo i que tingui prou xitxa i prou solera, tampoc no n'hi ha tantes, no? Les allargues massa, per tant, espera una mica el ritme del que és el contingut. Aquí ha sigut un tema molt senzill, molt senzill i molt complex, eh? Hem agafat una llegenda, l'explica la Jordina, a càmera, directament, però anem com a dramatitzar la llegenda, no hi ha... escenografies que no siguin les pròpiament naturals.
In situ, aneu als espais.
Sempre. Anem als llocs, després parlem dels llocs, en cas del territori. No hi ha efectes que no siguem capaços de fer nosaltres mateixes i que no es puguin fer a través de l'edició, però sempre tenint en compte els recursos que tenim. No volíem fer de la llegenda que prové de l'oralitat una qüestió cinematogràfica que fos de grans recursos i altra volada, perquè tampoc no era això el que volíem. Si fem veure que saltem, s'ha de fer a nivell d'edició si saltem un edifici, però no ni ens tirarem ni farem efectes especials d'aquells ultra megatrònics, no? És tot com una cosa com a bastant al nostre abast i que té i remet amb la tradició. A partir d'aquí que teníem la llegenda, la gent s'havia d'ubicar en un espai, òbviament, hi havia el recurs d'anar primer a l'espai i buscar llegendes, o tenir una llegenda i buscar-ne l'espai, perquè n'hi ha que s'ubiquen pròpiament en un castell o en un monestir, i d'altres són més genèriques, com podria ser la de Pirena, dels Pirineus, no? És Pirineus. Per tant, podíem anar on volguéssim del Pirineu, i quan ja la teníem era qüestió d'estructura d'escaleta, en paral·lel o després fer tota l'estructura tècnica, de tema d'imatge i de vols, de dron, i anar a gravar. Sí, Núria?
Sí, això acompanyat de la part tècnica, que és molt important quan diem part tècnica.
Que no es veu després, però és bàsica.
No en filmació i edició, sinó part tècnica de la pròpia gent del territori que ens explicava les característiques del territori.
Especialistes.
O sigui, no solament surt la Jordina, sinó que surt la part tècnica. Per exemple, si anem al castell de Montsoriu, doncs allà surt el guia, el tècnic d'allà, que ens explica totes les característiques del castell de Montsoriu. No? O sigui, són dos pilars importants.
El tema de l'explicació tècnica per part de professionals de cada un dels territoris venia per complementar la banda fantàstica de la llegenda. O sigui, no és que ens expliqués qualsevol cosa, sinó allò que tenia directament un vincle amb el que estàvem explicant i se'n feia un desenvolupament en paral·lel, eren com a ramificacions dins la mateixa llegenda, en aquest sentit. I sempre el territori que en quilòmetre zero, òbviament. El que no farà serà buscar algú de Ripoll quan te'n vas a les Terres de l'Ebre. No? Vull dir, professionals bons n'hi ha a totes bandes.
Sí, el que cal dir és que el més complicat de tot ha sigut confeccionar les llegendes, perquè les hem hagut d'adaptar al territori. Ha sigut una part important, no? Perquè nosaltres vam fer doncs, un treball de camp previ, on anàvem a la ubicació i anàvem a buscar tant espais paisatgístics macos, amb patrimoni que creiem que era important d'incloure en el capítol, i llavors la Jordina havia d'adaptar la llegenda a que sortissin aquests espais, no? Perquè tot estigués dins del capítol. No? Aquesta, jo crec que ha estat una part bastant complicada de fer, sí. No? Perquè fins i tot hi han hagut llegendes, com les Tines del Bages, que no tenien, allà no hi havia llegendari.
No, no? Ha sigut molt complicat.
No hi havia llegendes, llavors la Jordina, llegint llibres, a veure què passava aquí, què passava allà, doncs va confeccionar una llegenda pròpia.
A partir de llegendes,
a partir de petites
no? Coses fas un tot.
O sigui, no? Ha sigut bastant complicat en aquest sentit, no? Però molt satisfactori, torno a repetir, eh?
Sí.
Heu anomenat alguns espais, alguns personatges, algun patrimoni, com aquestes Tines del Bages, en total 12. I així, xafardejant una mica de la vegueria Penedès, trobo el Pas de la Mala Dona al Garraf.
Sí, exacte. És una llegenda de les clàssiques, diria jo, dels que estem dins el món de tot aquest tema, no?, que s'ubica a Camp d'Àsens, que és una barriada que hi ha al parc del Garraf, que pertany a Sitges i que era propietat del senyor Bernat de Fonollà, que era el senyor de Sitges. A partir d'aquí agafem la llegenda i ens n'anem cap baix a costes, cap baix a mar, ens anem cap a Sitges pròpiament, passegem per dalt el Garraf i tenim l'aportació d'una historiadora local, no?, que ens avisa, que ens va donant una mica tota aquesta informació complementària de la que parlàvem abans. Però això ho hem fet, aquí tenim, a quilòmetre zero tenim el Garraf, però ens n'anem una mica per tot Catalunya intentant donar visibilitat a tots, no, perquè amb 12 llegendes no arribes a tot arreu, però donar una visió bastant àmplia del que és el territori. I en relació al patrimoni, sí que m'interessava, Sílvia, és tant treballar en patrimoni material com immaterial. No té per què ser tot una cosa física, no? Hi ha llegendes de concepte. Tenim a nivell immaterial, hi ha paisatges, hi ha transhumància, per exemple, hi ha les trementinaires, hi ha tot un seguit d'estructures, ja fossin laborals o de paisatgístiques, que també entren dins el marc del patrimoni, les falles mateix, les falles del Pirineu, no? Per tant, tot això també s'ha contemplat a dins de les llegendes. I clar, li dona una volada molt, molt àmplia i una diversitat de territori també espectacular.
Aquest dissabte passat vau ser a la Fira Mediterrània, a Manresa, presentant el projecte. Quina acollida va tenir?
Bueno, molt bona. Vam estar molt contentes perquè va tenir molt d'èxit. A tothom li va agradar molt. I la Fira Mediterrània ha estat com el punt de sortida, no? A partir d'aquí, doncs ara estem buscant, estem mirant com donar-li sortida a aquest producte perquè es pugui visualitzar més àmpliament, no? I aquí estem en aquest punt ara. O sigui, no sabem si pues, ho farem a través de xarxes de televisions locals, si podem presentar altres televisions autonòmiques al projecte. Bueno, estem valorant i buscant una sortida perquè, home, és un producte que...
Televisiu.
Televisiu 100%.
Ara com ara es pot visionar un capítol a YouTube? Un parell?
Dos.
Quins
són?
Són Pirena
el dels Pirineus.
I Canalda, Canalda Dones de Fum i Aigua.
Que està al Solsonès, sí. Que és la roca de Canalda. Sí que aquest també va ser... Les Dones de Fum i Aigua serien les Encantades, pròpiament, territorialment, al Solsonès se'n diuen Dones de Fum i Aigua. I el Pirineu és el mite dels Pirineus, la llegenda de la creació dels Pirineus. I n'hem fet a les Terres de l'Ebre, n'hem fet a Escaladei, n'hem fet a Miravet, n'hem fet a Gerri de la Sal, a
Sabassona,
a la banda de Tavèrnoles,
a Osona... Patejar tot el país.
Tot el país, sí. Ha sigut un plaer, realment un plaer. I una altra cosa que hem fet en paral·lel a tots aquests vídeos, perquè una cosa és la informació, com et deia, pròpiament de la llegenda i els professionals que s'insereixen dins el timing, no? Hem fet uns vídeos divulgatius, promocionals de cada una de les llegendes, n'hem fet dos o tres, que van en paral·lel i que acullen petits apunts que deixem anar a la llegenda però que no desenvolupem. Per tant, ja no són només els 12 capítols, sinó que són 32 capítols més promocionals en paral·lel, que és informació complementària, no repetim, no és un teaser pròpiament de lo que ja veuran, sinó que és una informació complementària del que ja veuran per animar-los, si s'accedeix primer a la promoció, a anar a veure el capítol el gros, no? El general.
I aquest parell de capítols que es poden visionar on i com?
Bueno, a través de YouTube, el canal Quedem a les 7 es diu. Qualsevol persona pot accedir-hi. Allà, a part d'aquests dos capítols que tenim en obert, que els deixarem en obert, Pirena, que és el que vam presentar a la Fira Mediterrània, i Canalda, que ja l'hem comentat, Dones i Fum i Aigua, i es diu així. I allà, a part d'això, deia, doncs hi ha altres petits vídeos que hem anat fent una mica quan va sortir la idea del que dèiem a l'estat.
Sí, es veu tot el procés, no? Tot el procés. De millora, diguéssim.
Que clar, què fèiem?
Aquest pues, tan llarg quan i complex, no?
Sí, sí, bueno, quan anàvem d'excursió, doncs, pues, ah, mira, fem un petit aquí, fem
making
un petit
off.
Allà, fem un... Sí, sí, i anàvem fent, bueno, tenim penjats molts vídeos.
Sí, n'hi ha 70 o 80. Sí.
No són pròpiament llegendes tots, perquè són...
Hi ha de tot.
Estan dins del divertiment, també, no? Allò de dir, bueno, anem a passar-nos-ho bé i fem anar la imaginació, i també n'hi ha que són llegendes, no? Però més curtetes. En canvi, això no, això és més... Jo vull afegir que, a part de que el fil argumental sempre és la llegenda, un valor important que li hem donat en aquests capítols és sobretot la visió aèria a través del dron, no? També és un bon pilar. I això li dona una espectacularitat a la producció que és molt bona.
Inicialment són 12 capítols, hi haurà segona part, n'hi haurà més, creixerà?
Bueno, això és el futur. Veurem, sí. Veurem.
Això es pot determinar des de diferents angles. Hi pot haver una demanda, per exemple, si parlem de televisions, d'una demanda de directe 12 capítols més, que és el que es fa més o menys per temporades, no? entre 11, 12, 13 capítols, o també hi pot haver l'opció de que hi hagi algun municipi interessat de que vulguin fer algun capítol pel seu municipi, no? Per divulgació del seu propi patrimoni material o immaterial. Vull dir que aquí es pot jugar a diferents bandes. No té per què ser tot estrictament de la pública, però sí que entenem que la pública vol i té l'obligació, en certa manera, de donar visibilitat al patrimoni material i immaterial i tenir en compte el que és la pròpia cultura local a través de la rondallística, en aquest sentit, perquè n'hi ha molta que és generalitzada per tot Catalunya, però n'hi ha que és molt local i que té molt a veure amb el propi, i per tant, clar, el camp és obert. Nosaltres podem anar a trucar portes una per una i també ens poden venir demandes externes de 12 en 12 o d'una en una. Vull dir que amb això...
Núria, sí, Jordina, ho deixem aquí. Moltes felicitats per aquest patrimoni de llegenda i gràcies per haver-nos acompanyat. Sort.
Vale, gràcies. Adéu.
I la segona parada la farem a Gelida per conèixer la programació escènica que han preparat pels propers mesos i per començar a apropar ja una de les activitats més tradicionals del municipi. Una conversa que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, explica'ns.
Doncs, com bé dius, durant els propers minuts desgranarem la programació escènica de Gelida pels propers mesos i també avançarem alguns dels detalls ja de Santa Llúcia. Per això la que ens acompanya és la regidora de Cultura de Gelida, Montserrat Rovira. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé. Sí, preparant tot això.
Abans de començar...
La festa de Santa Llúcia i la programació escènica d'aquest quatrimestre.
Abans de començar a desgranar una miqueta aquesta programació escènica, de parlar de Santa Llúcia, jo et vull preguntar per aquest increment dels aforaments en el món també cultural, amb aquesta normativa Covid. Suposo que contents de poder començar a tornar a una certa normalitat, a aquesta nova normalitat.
Sí, sí, molt contents i esperant, doncs, bé, que la gent respongui, que vinguin i que consumeixin cultura, que és molt important ajudar en aquests moments tan complicats, doncs, a la gent del món cultural, val, que han patit tant.
Mm-hmm. Durant els darrers mesos hem anat parlant de propostes culturals, hem parlat d'aquesta programació escènica que des de l'Ajuntament de Gelida oferiu a la ciutadania. Montse, una aposta molt clara per mantenir la cultura en aquests moments de pandèmia, com bé deies, en aquests moments en què el sector ho està passant malament. Des de l'Ajuntament heu tingut molt clar que s'havia de continuar fent aquesta aposta clara.
Sí, sí, des del primer dia, fins i tot ara, doncs, alguns dels espectacles, doncs, que teníem programats el 2019 i no els vam poder fer, els estem, doncs, reprogramant i fent-los ara. Com pot ser, doncs, el Louis Washington, que aquest mes de novembre, amb la seva orquestra Sabor Latino, l'orquestra cubana, ens vindrà a visitar. Era una programació ja de la programació escènica del 2019. El 2020 també va ser impossible i al final, doncs, el 2021, doncs, ho farem realitat. El que és sempre hem volgut, doncs, aconseguir que els grups actuessin a Gelida i que poguessin, doncs, gaudir la gent de Gelida i de la contornada, doncs, d'aquesta programació.
Una programació que trastejant a través del web municipal hem pogut veure on hi ha moltíssima música, però que també hi ha màgia i també ja hi ha teatre, entre d'altres.
Sí, 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 vam tindre de teatre, vam tindre el Píndoles, que normalment anàvem fent, que és, ja, sí, que és en diferents espais del municipi, amb petit format. I després tenim el Mag Lari, que ens vindrà a oferir, doncs, el Nadal. Per és que em sento la veu doble. No sé què passa. Em sentiu bé?
Sí, et sentim bé nosaltres. Sí.
És que em ressona la veu. Bueno, doncs això que us deia, que el Mag Lari, doncs, ens visitarà per Nadal. I després també tenim ja la programació de Santa Llúcia amb el grup Coer, que és per joves, i bé, després tindrem, doncs, tot el tema també, doncs, d'aquest any de les calderes, ja a tutti pleni, que bé, que la comissió de Santa Llúcia ja ho està preparant. I també tornarà Llúcia Foc a la tarda amb els Diables, doncs, que també estan a punt de fer-nos aquest espectacle de foc tan meravellós, teatralitzat.
Ara, Montse, obries el tema de Santa Llúcia i nosaltres dèiem que segurament és una de les activitats més tradicionals que teniu a Gelida, una activitat amb molts anys d'història, molt arrelada, no només a Gelida, sinó a tot el territori, i suposo que amb ganes ja de tornar a una certa normalitat després d'any i mig complicat, d'un 2020 on es va poder fer aquesta celebració, però d'una manera molt descafeinada. Suposo que ganes ja de tornar al que havia sigut aquesta festa.
Sí, tot i que tindrem d'anar amb mesures, perquè, clar, tampoc no podem, doncs, pensar que encara estem en el context de la pandèmia, però sí que la podrem fer amb més normalitat que no havíem pogut fer aquests dos últims anys. Llavors, el que estem plantejant que potser no es podrà fer és el repartiment, doncs, del porró que es anava passant quan amb el pa amb botifarra. Això està una mica pendent a veure de com ho fem, però el porró és una mica complicat de passar-nos-el. I llavors això ho deixem doncs, potser per l'any que ve. Val? Mm-hmm. Però les calderes sí que es podran fer, podran fer el repartiment d'escudella amb unes files doncs, acurades i amb la normativa de seguretat. Però bé, jo crec, bueno, la Fira d'Artesans també, la Fira d'Artesans, que faig una crida des d'aquí a tots els artesans de la comarca perquè ens vinguin, perquè la volem doncs, que sigui una fira molt artesanal, molt a més doncs, d'artesans. En tenim molts i convido a tots a venir-hi, a pintors, a ceramistes, de lo que sigui. Però doncs, aquesta tradició doncs, d'aquesta fira també la volem doncs, consolidar.
I Montse, aprofitem també per apuntar que fins al 12 de novembre teniu obert el concurs de disseny del cartell d'aquesta Santa Llúcia 2021.
Sí, tenim obert el cartell i després també les bases pel Premi Solidari que cada any donem per l'erradicació de la fam des de la regidoria de cooperació que porto jo mateixa. I bé, aquestes bases doncs, també estan per poder-se presentar ONGs o bueno, el que sigui per poder donar doncs, aquest premi i ajudar doncs, a gent que està en el dia a dia al peu del canó amb totes les dificultats que hi ha hagut i que hi estan havent.
Doncs Montse Rovira, regidora de Cultura de Gelida, un plaer conversar amb tu durant aquests minuts, que ens apropis aquesta programació escènica de Gelida fins a, durant els propers mesos, que també comencem a ja fer un avançament de Santa Llúcia i esperem que durant els propers mesos puguem tornar a parlar per apropar més abastament aquesta celebració tan i tan tradicional del Penedès. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un matí intens el d'aquest dimecres 20 d'octubre al Penedès en Xarxa, un matí, 3 hores de ràdio, que ara arriben a la seva fi. Gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar una bona jornada i recordeu demà de 9 a 12 i tornem.